tardes a Gràcia, 107.7 FM. Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics, amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, divulgant la poesia, el haiku i la tanca, també els contes curts i fent de poetes reconeguts, com també les creacions de nous talents i col·laboradors d'aquest programa radiofònic de cultura, fent una divulgació poètica, donant importància a les arts poètiques japoneses com és el haiku i la tanca, els contes fent i la poesia universal. Amb aquest projecte volem posar a l'abast a les joves generacions aquest projecte cultural, on anirem aportant coneixements que ajudin a estimar la poesia universal i les especialitats de haiku i tanca en castellà, català, japonès, i esperem fer-ho en altres idiomes més endavant. Seguirem potenciant el vídeo haiku per televisió, internet, i potenciant els premis literaris Grau Miró del Coll amb 10 anys d'experiència. El Teatre de Butxaca s'emet el dijous de 6 a 7 de la tarda, i si no podeu, ens podeu seguir els dilluns a les 14 hores, o el dimarts a les 10 del matí, divendres a les 22 i dissabte a les 14 hores, i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que heu de sintonitzar el punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen els col·laboradors Susana Domènech i Sebastián Ruiz. Doncs res més, estem amb vosaltres. Parla Salvador Barrau. Bé, amics, tornem doncs, i avui ens atan una mica el fred que ens acompanya. Hem de dir que, bueno, doncs, per exemple, que Gràcia és carnaval, i aquí al barri del Coll també és carnaval. I bé, tal com diuen el rei Carnestoltes, diu Gràcia és carnaval, i del 7 al 13 de febrer podreu viure aquest costum i aquest temps de carnestoltes, en el qual tenim les llicències per dir tot allò que durant tot l'any no diem o no ens atrevim a dir, però avui ho aprofitarem. O sigui que possiblement avui no veureu doncs el programa normalment de haiku, sinó potser dels versos més atrevits. I també anirem divulgant algunes coses de les festes de la ciutat, com Santa Eulàlia, etc. Doncs bé, avui començarem amb la Susana, que ja ens ha preparat alguna cosa, i continuarem. Sí. Allà, Susana, què ens expliques?
Jo us volia parlar de les festes de Santa Eulàlia, de l'Aia, que són el 12, 16 i 17 de febrer del 2013. És unes festes de l'Ajuntament de Barcelona, i hi ha uns quants espais: la plaça d'en Jaume, l'avinguda de la Catedral, la seu de la Catedral, la plaça Nova, molts llocs, la plaça dels Àngels, plaça Catalunya. Hi ha 23 llocs, espais de la festa, no? I és unes festes, doncs, hi ha bastanta cosa, hi ha per grans, petits, per totes les edats, i comença, doncs, el 12, que és el dia de Santa Eulàlia.
Evidentment és diferent, doncs, que per la Mercè és la festa major de la ciutat, però les festes de Santa Eulàlia eren les antigues festes, i que segueixen perdurant en l'ideari del festiu de Barcelona. Sí. I potser, bueno, podríem explicar alguna cosa, no?
Hi ha molta cosa. A la Rambla hi haurà la passejada dels gegants, la Catedral hi haurà les sardanes, com és natural, i mm. moltes coses, que veig per aquí molta cosa.
Doncs,
a Sant Jaume també hi haurà les escoles. Diu que seran a prop de 350 nens i nenes de les escoles de primària de la ciutat han participat enguany en un programa educatiu sobre noves tecnologies. I després de mesos de treball han formulat un seguit de propostes adreçades a l'Ajuntament, que han servit també per elaborar el pregó de Santa Eulàlia del 2013, d'aquest any precisament, que serà a la plaça Sant Jaume el dimarts 12 de febrer a les 10 del matí. I el títol té: Jo vull una ciutat digital. Hi ha molta cosa, ja et dic, els gegants també.
Bueno, tot l'imaginari popular.
Sí, sí, tot el popular de Catalunya. La fent d'aflorar el monument de Santa Eulàlia, cantada de corals i concert de les bandes de trompetes i tambors del Raval. La mostra de gegantons de l'escola fins al 15 de febrer, molta cosa. Hi ha també la inauguració de la sala de titelles, una exposició permanent de les titelles dels segles XIX i XX.
Bé, que el que han de fer és arribar-se per l'Ajuntament, recollir...
Sí, recollir el butlletí.
El butlletí, que trobareu sí, també en els centres cívics, i així podeu veure tot el que es fa a Barcelona per les festes de Santa Eulàlia. Home, també avui m'agradaria poder llegir una mica, doncs, en aquest, que en aquest programa, doncs, és Xavier Trias, que ha parlat de la festa, diu: la festa de Santa Eulàlia és una de les festes de més gran tradició i història de la ciutat. Barcelona hi llueix d'imaginari festiu i la cultura popular i tradicional n'és protagonista en honor de la patrona. Santa Eulàlia és el símbol de les llibertats d'una gran ciutat, oberta al món i la Mediterrània. I aquest dia celebrarem amb la reobertura de les drassanes reials del segle XIV, un magnífic espai gòtic civil català. I el d'una ciutat que és també cap i casal de tot el país, que enguany acollirà la vila de Reus com a vila convidada de les festes, una nova tradició per fer sentir la creativitat i la força de tots els rere país a la capital. Però Santa Eulàlia també és, i des de fa anys, la festa de Barcelona dels més menuts, un homenatge als nens i nenes de la ciutat que representen tot el nostre futur. Una bona part dels actes programats els estan especialment dedicats: cercaviles de gegants, esbarts infantils o la tabalada de diables petits. Els nens i nenes de la ciutat són els qui cada any escriuen el pregó de la festa, en el que expressen desitjos i propostes per una ciutat a mida de tots, grans i petits. I potser per aquí diria que això que comentava Susana era que el pregó que ha de ser digital.
Sí, sí, sí. Sí.
Bé, doncs continuarem i...
Ara us volia explicar un conte, un conte fet d'aquell llibre que recull de contes d'Henry Brunner, Els millors contes fent.
Però si trobes algun adaptat al carnaval...
És al revés. És el lladre i el monjo. Em sembla que... Bueno, és un lladre i un monjo, però és una història maca. Carnaval, aquí al CEN, em sembla que amb el carnaval no s'hi diu gaire, però...
Més aviat diria que no.
No, no s'hi diu, no, però no dic gens.
No hi ha ningú político, també?
Aquí no, aquí no. Aquí la política és a parte. Bueno, el lladre i el monjo. Una vegada hi havia un lladre especialment malvat i cruel. Els textos antics no en revelen el nom. Se sap que visqué durant el període de Yan, el 794 fins al 1185, sota el regnat del savi emperador Gosan Hoteno. Poc després de l'any 1000, la seva història recorda la de Jean Valjean, l'heroi de la novel·la de Victor Hugo, Els miserables. Tothom recorda l'episodi en el qual Jean Valjean, abolit del presidi, és acollit bondadosament pel monsenyor Myriel, el bisbe del Digne. Al matí, Jean Valjean s'escapa, emportant-se un plat d'argent i dos canelobres. Detingut pels gendarmes i portat a la presència del bisbe, el lladre sent estupefacte que el bisbe diu: aquest home no ha robat res, jo li he regalat aquest plat d'argent i els dos canelobres, deixeu-lo anar en pau. Llavors, en l'ànima empedreïda del presidiari, s'encén una lluspira de llum, una lluspira lluminosa que canviarà la seva vida. En el conte 100, el lladre és un bandit de camí ral, sense fe ni llei. Però aquestes dues històries són bessones, de que ara us ho explicaré. En aquell temps vivia pels voltants de Hankyu, en el temple perdut en el bosc, un monjo conegut per la seva gran sapiència, que es deia Shichiri Kohun. Aquell vespre el sant home es trobava sol, recitant sutres als peus d'una estàtua de Buda. De sobte la porta del temple s'obre d'una batzegada. Un home d'aspecte aterridor, vestit grollerament, roma a la sala de les pregàries i posa la punta de la seva llarga espasa esmolada a la gorja de Shichiri, el monjo. El monjo crida: dóna'm els diners de les ofrenes, el talla el cap i el fa rodolar al peu dels altars. Shichiri, que es troba en Siddhasana és la postura perfecta, l'esquena dreta, els genolls doblegats, va mantenir la postura, ni un sol múscul del seu rostre es va moure. Agafa els diners que hi ha dintre de la gerra de les ofrenes, digué, però no em tornis amb les meves pregàries, i torna a la recitació de les seves sutres. El lladre anà al lloc indicat i començà a omplir-se les butxaques. Amb les presses feia dringar les monedes i de tant en tant se li escapava un renec quan una rodolava pel terra. Cal reconèixer que la gran espasa que duia li feia molta nosa. Al cap d'un moment, sense girar el cap, el monjo va dir: no t'emporti tots els diners, que demà a matí he de pagar l'impost del temple. El lladre, impressionat per la fermesa de la veu i la sang freda imperturbable del monjo, no se sent remugar. Una mica deixa unes quantes monedes al fons de la gerra de les ofrenes. Ja se n'anava amb el seu botí quan el monjo encara va dir: quan es rep un present, cal donar les gràcies. Fes-ho, no? El lladre, subjugat, murmurà confusament unes gràcies i va desaparèixer. Al cap d'un any van agafar el lladre, l'home confessant, entre d'altres malifetes, el robatori comès en el temple, delicte que era castigat amb la mort. Acarat el monjo, va sentir amb sorpresa que el sant home declarava: jo, Shichiri, declaro que aquest home no va profanar el temple. Li vaig donar una gran part dels diners de les ofrenes i ell m'en donà les gràcies. No va fer cap mal. El lladre només va ser condemnat a 5 anys de presó. Quan en sortí, anà a trobar Shichiri al temple perdut en el bosc i esdevingué deixeble seu. Al llarg dels anys, els visitants i els peregrins admiren la seva profunda pietat. Així ho conten les històries del passat. O sigui que el lladre es va convertir en monjo. Li va fer tan gran favor a aquest Shichiri que es va convertir en monjo. I aquí hi ha una tanca, un poema que diu: en aquest paisatge de primavera no hi ha millor ni pitjor. Les branques de les flors broten naturalment, n'hi ha de llargues i de curtes. Hizo tanto bien el monje que hasta dijo: yo también soy monje. Se convirtió, bueno, así, bueno, eso se diría convertirse.
Va a caer alguna cosa.
Alguna hizo buena y va a ensayar, ¿no? Sí, sí,
se
convirtió. Sí.
Molt bé, doncs ara, Sebastià,
bueno, últimament no he dicho ninguna romàntica, vamos a meter alguna hora.
A ver, sí, vamos a hacer un poco de todo hoy.
¿Por qué me alumbra la noche? ¿Por qué me alumbra la noche estando tan oscura? Si está mi vera dolor y me ilumina tu hermosura. Se oscurecen las estrellas y pálida está la luna. Te quiero a ti, mi princesa, por ser mi mayor fortuna. ¿Para qué quiero riqueza si como tú no hay ninguna? Que me da toda la fuerza para amarte con locura. Para mí eres la primavera que mi aliento lo perfuma. Eres la rosa más bella y de fragancia más pura. Tiene la cara tan hermosa que al mirarte me turba, como una perla en su concha que para mí no se oculta. Me das todo tu amor sin reserva ni pregunta, lo mismo te lo entrego yo que te querré hasta la tumba. Me va a explotar el corazón cuando te hablo y me escucha, mirándome con candor con tus ojos que deslumbran. Si tu sonrisa es un sol sin una nube que lo cubra, ¿qué más puedo pedir yo si hasta tu nombre me gusta? Mi corazón descubrió, por más que estuviera oculta, el tesoro que busco, convirtiéndolo en mi musa.
Bueno, muy bien. Molt bé, molt bé. Doncs jo volia començar avui amb un llibre que es diu de Martina Bass, que es diu Perversions. Aquest llibre s'ha d'explicar, perquè perversions vol dir, si ho traduïm en castellà seria por versiones, i la segona lectura és perversiones, o sigui perversions i perversions. Bé, per dir...
se confunde la paraula, no?
Se confunde. Pero también el autor.
Es la intención que ha tenido, ¿no? Es en el doble sentido.
Sí, pero también el autor. El autor es Martina Bass o Martina Bass.
Sí. También tiene doble sentido. Sí. Es como una indirecta directa.
Ya
verdad que.
O segundas intenciones.
Exacto.
Aquell llibre comença a dir, als meus nòvios, a totes les meves nòvies, a Joan Vinyol i Ramon Piqué, autors del diccionari eròtic i sexual, a Pep Vila, autor del vocabulari eròtic de la llengua catalana, i a Susana Rafar, autor del diccionari de la rima, per la seva col·laboració directa i indirecta en aquests versets, i a l'editor artesanal Jesús Aumatell, amb Buscall Editorial, que tan generosament va publicar-me les primeres provatures. Doncs ara llegirem Martina Bass amb la seva petita obra o la seva gran obra, segons com vulgueu, però com que estem a Carnaval també vull que sigueu generosos i que l'escolteu amb carinyo, vaja. Aquí ja us llegiré doncs el text d'una obra que tothom la coneix, diu El meu avi, que és una versió de Les Habaneres. I diu així: el meu avi va anar a Cuba i a un bordell hi va muntar la millor casa de meuques de la Xina a Gibraltar. Va ser una gran meravella per a tots els mariners que volien una femella, que volien un bon cascavell. Quan els catalans volien sucar, cap a casa l'avi anaven cremats i allà amb la bandarra solien cantar que visquin les putes de cada català. Arribaren de la guerra carregats de municions i clavaven les pubilles de la punta fins als fons. Bé, doncs aquesta n'és una, després hi ha una altra que seria doncs dedicat també a la seva dona, la qual en aquest cas seria Martí Bass, no? Però diria així, es diu Càntic. Sí. Oh, que cansat estic de la meva frígida casta tan insípida dona, i com m'agradaria allunyar-me'n i follar on diuen que hi ha dones obertes i guapes, promiscues, fàcils, lliures, desinhibides i ardents. Aleshores al menjador la família diria desaprovant: mira que ell com fa anar el piu, i això que ben bé semblava un santet, mentre jo, bo i cardant, en riuria de tothom i de la seva abstinència, com he passat al poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí sense follar, car sóc molt covard i caguetes, i temo, a més, amb una desesperada por, aquesta meva tonta, idiota, però forta i musculada dona. Aquesta és una altra part. I aviam, potser que podria fer-ho una altra. Bé, aquesta és més juvenívola, però diu La puteta. Caus aquí una puteta, la primera que ha arribat al poble, i un home ja me l'ha cridat mentre ella passava pel pont, i se l'ha tirada en un marge fora vila, i ara passa per davant de les fàbriques plenes d'homes sols que sempre van molt calents i l'han mirada amb lascívia. La puteta ha pujat amb rastre de colònia a l'hostal del carrer del riu, s'ha enfilat escala amunt ha obert els balcons de la plaça i ha esperat els clients en silenci. I el que ha arribat primer, només de baixar, ho ha dit als amics de bar i tabola, i aquests els altres, que ha arribat al sexe públic, i ells ho han contat. L'home que crida els bancs pel carrer, l'home que ha repetit i qui sap les vegades, i a l'hostal, ara hi ha cua, per jeure i follar amb la puteta. Veus aquí el que ha passat. La primavera ha arribat al poble.
De repente, no? Lleva la primavera. Está más alucido con esto, ¿no? Bueno. Es un género muy...
Yo estoy leyendo un libro ahora, es pequeñito, de Mario Vargas Llosa.
Sí.
Elogia la madrastra. No, o sea que el autor es bueno, también se las trae cuando tocan ese tema, ¿eh?
Sí, no, hombre, sí, es un tema que sé que...
De Góngora y de la gente, sí, de su también. Época, vamos, pero mucho peor que ahora, ¿eh?
Sí.
Cogí un libro de la biblioteca de Can Marinelli de Horta, de trataba de todo esto y nombraba bastantes escritores famosos, en la parte erótica en Ovea. Sí. Eran más veces que hoy día somos veces a veces, o más.
I com és aquest llibre? També Les flores del mal.
Sí. El tens, aquest?
Sí, aquí no, precisament no l'he portat, mira. Les flores del mal.
No,
sí. Sí, este tan famoso. Sí, aquest francès.
Sí.
No me'n recordo el nom, ara.
Sí.
Bueno, sí, yo tengo, hay un libro de un autor francés que no me acuerdo cómo, Las flores del mal.
Bueno, llegeixo una mica al darrere.
Ah, sí. No sé com diu, Voltaire, no.
Voltaire.
No, no està dient Vol.
No. Bueno, aquesta altra que diu Cançó d'un cert membre. Ja fa un crepat de primaveres, ell feia estop en un camí, i jo tornava de Figueres amb grans picors al meu jardí. Havent dinat tot reposava, tot se sentia en uns quants grills, ell em cridà, jo l'abraçava, i ja follàvem com conills. Era tan dolça aquella llança, tan fabulós va ser aquell clau, m'omplia el cos una frisança i el penetrar ferm i suau. Tot d'un plegat, quan li mamava, els dits al cul em va ficar. Quin gust, allò, quina passada, el meu orgasme m'hi onda. Quan em va dir que se n'anava, no vaig gosar-lo ni mirar. Des d'aleshores l'estimava, ningú com ell no m'ha follat. I hi ha una corranda, i acabo aquest, perquè deixeu-vos a pas, perquè si no acabaré llegint tota l'obra. Com que més ho puc fer un dia a l'any.
Tu endavant.
Corrandes de la Pili. Diu: una nit de lluna plena em follaren. Jo era nena. Tontament, total per res. Aquell home no ho feu bé i arrossego una gran pena. Ara el trauma m'acompanya i ara comença a ser greu. Clava'm per l'amor de Déu, vull saber què és dar-li canya. Vull haver notat el teu ferre que m'empala i que m'aferra. Vull passar-me de la ratlla, et vull declarar la guerra i esgarrapar-te l'espatlla. Allà, en un marge d'així, aquella nit maleïda, mitja vida condormida, i ara em vull redimir, tot passant-me de la mida.
Ara recordo, és Baudelaire, Les flors del mal?
Baudelaire.
Sí,
doncs, ja us he introduït amb aquest autor, i podem...
Això recordar un xiste ben cortito. Pues un senyor llama al médico, el señor, venga rápido a mi casa que mi mujer se ha caído y tiene una pierna abierta. Y le dice el médico: lo siento, señor, pero ahora no puedo ir porque estoy con una señora que tiene las dos piernas abiertas.
Doncs Que tenia, tu tenies alguna cosa de flors, no?
Sí, jo he portat un mitologia a l'almaller, l'almendro, que vol dir ligereza. L'almendro és emblema de la ligereza. Es el primero que responde al llamamiento de la primavera. Los tardíos hielos destruyen con frecuencia los gérmenes demasiado precoces de sus frutas. Pero por un efecto muy singular, lejos de marchitar estas flores, parece que les da un nuevo brillo. O sea, he visto una calle de almendros perfectamente blanca en la víspera y trabajada durante la noche por el frío, apareció al día siguiente color de rosa. Siendo el mismo árbol, ¿no? El frío hizo que la flor cambiara de color y conserva este nuevo color hasta que el árbol se cubrió todo de verdor al llegar la primavera. Y entonces hay una fábula, la fábula asigna el almendro un origen interesante. Refiere que Demofón, hijo de Teseo y de Fedra, al volver del sitio de Troya, dice la mitología, fue arrojado por una tempestad sobre las costas de Tracia, donde reinaba entonces la bella Filis. Esta joven reina acogió muy bien al príncipe, se enamoró de él y al fin se le unió con los brazos de Gimeneo, llamado Demofón Atenas por la muerte de su padre. Prometió a Filis volver al cabo de un mes. La tierna Filis contó uno por uno todos los minutos de la ausencia. Llegó por fin el tan deseado día y Filis recorrió la costa por 9 veces, mas habiendo perdido toda esperanza, sucumbió al dolor y se convirtió en el almendro. Sin embargo, Demofón volvió 3 meses después e íntimamente afligido hizo un sacrificio a las orillas del mar con el fin de aplacar los males de su amante, la que pareció mostrarse sensible al arrepentimiento y vuelta de aquel, porque al almendro que la aprisionaba bajo su corteza floreció de repente, queriendo acaso probarle con este último esfuerzo que ni la misma muerte había podido mudarla, o sea, cambiarla de pensamiento. Es una historia bonita, dice que sí, que el almendro quiere decir ligereza, ¿no? Tiene este...
Es una flor muy maca.
Sí, es una flor que ahora precisamente las ramalleras están florits, ¿no? Y lo del blanc y el rosa yo no sabía, y es que, clar, si pasan molt de fred, la flor blanca es torna rosada, ¿no? Però és el mateix ametller. Perquè curiositat, que jo ho havia vist i jo pensava que era un cirerer, la flor rosa, sí, no senyor, és un ametller. I al llegir això m'ha fet gràcia, dic, mira, aquí està...
Va molt fred, això.
Sí, sí, si passa una net del fred, canvia el color de la flor, no? De blanc a rosat. Sí, sí.
Jo parlaré ara, llegiré això d'una exposició i després el Sebastià continuarà. Doncs al bar-restaurant Cervantes del carrer Cervantes hi ha una exposició de mandales de Maria Rosa Obrella que a partir del dia 4 de febrer i durant tot el mes el podreu veure. Són mandales en color i pràcticament és una mica, podríem expressar-ho com la poesia geomètrica i la poesia d'imatges geomètriques dintre la cultura sagrada. És veure mandales és entrar en un altre món, doncs, que pot inclús convertir-se en una teràpia i en un món molt interior. Us invito que pugueu anar-hi. És a Torre Cervantes pels matins, Cervantes 1-7, a darrere la plaça Sant Miquel. I això jo ho considero que és poesia gràfica. Molt bé, Sebastián.
Bueno, pues como el jueves que viene, el día de San Valentín, pues yo me voy a adelantar. Con San Valentín y la vieja. El día de San Valentín, Cupido lanzó una flecha. Con tan buena puntería le dio en el moño una vieja. La abuela se espabiló y le entraron ganas de huelga. Soltó el bastón en un rincón y salió buscando guerra. Fue al centro de la ciudad y entró en una discoteca. Con un joven va a bailar a los compases de la orquesta. La vieja con tanta alegría le entraron ganas de fiesta y al pobre se oprimía apretándolo con las tetas. Le quiso enseñar Logroño al vigilante de la puerta. Como era un poco tonto, no le entendió la propuesta. Bailó con un quinceañero que se coló en la discoteca. Él se cansó primero. Ella seguía tan fresca. que dirigió un camarero pidiéndole una ginebra. Puso el vaso en el suelo y bebió a cuello botella. Se subió en un madroño cerca de la M30. Los coches y las motos se estrellaban en la cuneta. Con las piernas abiertas se sentó en la cruceta y un viejo majareta le sacó la lengüeta. ¡Qué hombre más ñoño! Ella le dio la respuesta. Se puso vestido en el moño y se quedó tan contenta. Se la llevó la policía encerrándola entre rejas. Cuando amaneció el día, se había escapado la vieja.
Dios mío, ¿no?
Es de tu sitio, pareces al este, al partido.
Qué vieja, ¿eh?
Vaya,
revoltosa. Es una vieja revoltosa.
Sí. Es toda una revolución. La abuela.
Jo els voldria ara llegir una mica. Són epigrames, eh? Els epigrames que ara feia temps que no en llegíem cap. I són epigrames de Marcial. Marcial diu... Bueno, la vida de Marcial, aquesta és una introducció molt curteta, que diu... L'estiu de l'any 98, després de la mort de l'emperador Nerva i l'adveniment de Trajà, abandona Roma un poeta d'origen hispà, Marc Valeri Marcial. Se'n va després d'haver-hi estat 34 anys buscant la tranquil·litat i la pau que no ha pogut trobar a la capital de l'imperi. La seva destinació a Vilvidis, a prop de l'actual Calatayud, la petita ciutat de la Tarraconense que l'havia vist néixer pels vols de l'any 40 i on el sorprendrà la mort a l'any 103 o 104. Per establir la seva data de naixement és especialment valuós el llibre dels seus epigrames i Marcial ens diu que va néixer el 1er de març, d'aquí possiblement ve el cognom de Marcial, que en aquell moment té 57 anys. El mateix llibre, el poeta anuncia la seva marxa imminent de Roma de tornar cap a Vilvidis i recomana al seu llibret que saludi els pocs però vells companys que no feia, que no veig fa 30 anys, 34 anys. A partir d'aquests testimonis, doncs, només cal saber quan es van publicar aquests epigrames a l'any del seu naixement i l'any de la seva arribada a Roma. Clar, estem parlant de l'any 98 després de Crist.
De ser por la mañana. De ser por la mañana.
Sí? Seguro. Bé, doncs, n'he triat uns quants. Evidentment, els he triat una mica perquè estem a Carnestoltes i diu, en vasos, ha comprat per 10.000 sestercis una capa tíria d'un color magnífic, una ganga. Tan bona és la compra, dius, i tant, no pensa pagar-la. Una bona esta compra és fantàstica. I ara, la vida amorosa dels romans també entra en els seus
epigrames,
això. Diu, vol ser follada gratis, tot i ser vella i lletja. És ben ridícul. Vol donar i no donar. I en el epigrama 77 diu, demanes tu que et doni els meus llibres de poemes. No ho faré. Tu vols vendre'ls, no llegir-los. Llavors hi ha un altre que diu, menteix, aquest és el epigrama 92, diu, menteix qui t'anomena Fail Viciós. No ets un viciós, Fail, ets el vici en persona. I aquest diu, no vull tenir una amant, Flavi, tan prima, que els meus anells encertin els seus braços, que amb el seu darrere nu raspi i amb el genoll punxi, que tingui una serra per esquena i un fibró pel cul. Però tampoc no vull un amant que pesi 1.000 lliures. Sóc home de carn, no de greix.
Això és diferent, no?
I després hi ha aquest altre, el 35, que diu... La lèsbia jura que mai no l'han follada gratis. És cert, quan vol que la follin, sol pagar. No sé què és el que escrius, Faust, a tantes noies. Però això sí, potser cap noia no t'escriu a tu. I aquí, que també són costums ja dels romans, en aquell, estem parlant de la, dels romans o dels rics romans.
Hombre, cuando Nerón, Calígula y compañía...
Esto es, cuando tenga algo de Calígula ya lo traigo.
Calígula, según la historia, se acostaba con las tres hermanas. Y Nerón se acostaba con la madre, y después acostarse con la madre, al final, mandó matarla.
Bueno, es toda la historia que también un día...
Pero bueno, los griegos, sí, los romanos, sí, sí. Todo eso ha tenido una historia buena.
Aquí el que està que és els convidats diu, per què no vinc a casa teva quan em convides amb 300 desconeguts, t'estranyes i et queixes i t'emprenyes, no m'agrada, favor, s'ho passo. Sí, que estàs amb 300 persones, però com que no coneixes a ningú,
és com estar sol.
És com estar sol, no? Y veré...
muchas veces pasa, está en compañía y te encuentra, sí, completamente solo, estando en compañía.
Es como si estuviese.
Y otra vez estás solo y te encuentras acompañado estando solo.
Yo pensé que este que digo, todas las amigas que tienes son bellas, o deformes, o más lletges que belles. Los du de acompañantes y las arrossegues amb tu pels àpats, pels pòrtics, pels teatres. Així tu ets maca, fabula, així tu ets jo. I al final d'aquest, i així acabo, diu, tu, impecable, et burles, Foil, de la meva roba gastada. És cert que és gastada, Foil, però és meva.
Dicen que la riqueza y la belleza son de bienes escasos, ¿no?
Más o menos. Susana, què t'has preparat?
No vull dir que aquí en el nostre centre cívic faran del 6 de febrer a l'1 de març faran unes xerrades Fam i Guerra a Catalunya, Memòries i Estratègies de Supervivència 1936-1959. L'inauguració va ser ahir precisament 6 de febrer dimecres a les 7:30, però ja, i a més hi ha més xerrades i hi ha la xerrada de la vida al Coll Vallcarta en temps de guerra a càrrec de membres del grup d'estudis del Coll, dimecres 13 de febrer a les 7:30. I hi ha bastanta cosa, i també diu que el nostre agraïment al Museu Etnològic de Barcelona per la sessió d'aquesta exposició i el grup d'estudis del Coll Vallcarta per la seva col·laboració ho ha fet possible, i serà aquí precisament al nostre centre cívic. I bé, a veure si endevineu aquesta endevinella. A veure. Diu, tinc una llarga història. La meva veu podeu sentir arreu, perquè canto i parlo d'allò més bé.
No he captat bé.
Tinc una llarga història. La meva veu podeu sentir arreu, perquè canto i parlo d'allò més bé. Té una llarga història.
Molt bé.
La meva veu podeu sentir arreu. Arreu vol dir a tota hora. Perquè canto i parlo d'allò més bé.
No és el vent?
No.
El riu?
Pues jo veig...
No. Me parece que no va fer la cosa.
A veure. No sé, no és fàcil. Mira. Tinc una llarga història. És un aparato. Es un aparato.
La radio.
Ah, exacto, muy bien. Has pensado un poco más. Claro, si digo que es un aparato, ya pierde toda la gracia. Tiene una larga historia el aparato. La mera veo, puedo sentir en todas partes, se oye su voz.
Ahora sí lo
canto
fácil.
Y hablo, sí.
Ahora sí lo
veo fácil, ¿no? Hablan y canto muy bien, o sea que siempre estoy. Sí, ¿no? La historia de la radio, precisamente, cuando había televisión, es muy antigua. Bueno, es el más fácil, dice. Soc tot fet de paper. Quan m'obres parlo i se'm tanques, no dic res. Repeteixo. Diu, soc tot fet de paper. Quan m'obres parlo i se'm tanques, no dic res.
La carta?
Calen, calen, calen. Caliente, valen, calen. Papel, el que té és paper.
Però no és un sobre?
No, és una mica més que un sobre. És més... Més fulles? No. Sí, més fulles. Sí, exacte. Ui, llibre. Ui, llibre. Esto es en castellano. Bueno, a ver. Soy dañino y al mismo tiempo necesitas. Si me usas mal, mal de mí recibirás. Venga, Sebastián.
La M. Qué mala suerte que tuve cuando iba para la feria. Iba mirando las nubes y pesé una M tremenda. Fue tan grande el resbalón que me iba a partir una pierna. Me llevé un gran sofocón. Me di de morro en otra M. Por cierto, no bastaba, no me faltó la destreza. Una paloma que volaba me dejé con la cabeza. Parecía una bubilla todo lleno de M. No esperaba que en Sevilla tanto de mí se rieran. Miraban con sarcasmo, qué gente más puñetera. De risa estaban llorando al verme de esa manera. A mí no me hacía gracia, eso lo sabe cualquiera. Si tengo cerca una tranca y es amargo la primavera. Viéndome de aquella fase como iba yo a la feria, apestaría a las muchachas y correrían como gacelas. Pues el cuerpo me rebosaba llenándome hasta las orejas. Gallinas no se avistaban, que si no me picotean. La paloma me miraba y de mí se casondea. En aquel momento pensaba, si te cojo no lo veas. Me tuve que volver a casa maldiciendo aquella feria. La cosa tenía su guasa. Vaya en paso de M. Me duché dos veces y me puse ropa nueva. Era tan grande la peste que ni el jabón podía con ella. Como un salvis vestido iba yo de etiqueta. Se acabó lo divertido, esta vez fue la saqueta. Le retorceré el pescuezo cortado con las tijeras. A nadie se le hace eso aunque sea mensajera. El alcalde que pasaba con su risa lisonjera le hubiese puesto la cara como si fuera una tomatera. La paloma se había posado, me miraba muy atenta y me decía arrullando, te voy a llenar de M.
M, exacto.
Me volví otra vez para casa. ¿Cuál sería mi sorpresa? Las desgracias no vienen solas, pues me encontré con mi suegra. Ella de mí se burlaba riéndose de oreja a oreja al ver que yo destilaba una peste tan horrenda. Me dio ganas de estrangularla o deshárcela a la fiera. Seguro que la rechazan, nadie puede con ella. Desolado me metí en la cama. Se me quitaron las ganas de feria, de la cerveza y la sevillana y el finito de las casetas. No voy a la feria sevillana si el cura no me confiesa y en la cabeza una palangana que recoja todas las M. Hasta durmiendo soñé como si todo se repitiera. Al despertarme noté que estaba enterrado en M. Me había...
Sí, sí. Todo M.
Yo trabajé muchos años en la calle Sierra Cruz, en el corazón de Gracia, del barrio de Gracia, ¿no? Y por debajo de Puig Martí, donde está el mercado. Sí. Y en una semana hasta dos veces, en la paloma.
Sí.
En la cabeza. El hombro, en la cabeza del hombro.
En el sexo. Yo también iba al colegio de Gracia y
perros,
siempre iba...
Las palomas y los perros.
Siempre ibas cargado de paloma por el abrigo y...
Yo me acordé y digo, mira, voy a escribir algo sobre esto.
Bé, no sé si em donarà temps, però volia llegir un conte del marquès de Sade, el polèmic marquès de Sade, que és el polèmic aristòcrata francès que va néixer a París el 1740 i que la seva obra, doncs, ens ha arribat com a original i potser moltes vegades no tan terrible comparat amb les realitats que vivim des de que es va inventar tot allò que el Sado, doncs, del marquès ens va explicar. Diu, aquest conte diu, hay sitio para los dos. Una hermosísima burguesa de la calle San Honoré, de unos 20 años de edad, rolliza, regordeta, con las carnes más frescas y apetecibles, de formas bien torneadas, aunque algo abundantes, y que unía a tantos atractivos, presencia de ánimo, vitalidad y la más intensa afición a todos los placeres que les vedaban las rigurosas leyes del himeneo. De ahí, decidido, desde hacía tiempo, un año aproximadamente, a proporcionar dos ayudas a su marido, que viejo y feo no solo le asqueaba profundamente, sino que era, para colmo, tan mal y tan rara vez cumplía con sus deberes que tal vez un poco mejor desempeñados hubiera podido calmar a la exigente Domén, que así se llamaba nuestra burguesa. Nada menos, nada mejor organizado que las citas concertadas con estos dos amantes. A De Ruy, joven militar, le tocaba de 4 a 5 de la tarde y de 5 a y media a 7 el turno de Dobres, joven comerciante con la más hermosa figura que se pudiera contemplar. Resultaba imposible fijar otras horas y eran las únicas en que la señora Domen estaba tranquila. Por la mañana tenía que estar en la tienda, por la tarde a veces tenía que ir allí igualmente, o bien su marido regresaba y hacía que hablar de sus negocios. Además, la señora Dolmen había confesado a una amiga que ella prefería los momentos de placer, si se sucedieran así de seguidos. El fuego de la imaginación no se apagaba de esta forma, sostenida. Nada tan agradable como pasar de un placer a otro, o no cabía el fastidio de tener que volver a empezar, pues la señora Dolmen era una criatura encantadora que calculaba el máximo todas las sensaciones del amor. Entonces aquí terminaremos diciendo que se encuentran los dos amantes al mismo tiempo, y le dice, lo que había como de júbilo a tantísima gente, dice, ¿qué veo?, exclamó, traidora, pues lo que me reservo es viendo que está con el otro amante. Entonces la señora Dolmen en este preciso instante se encontraba en una de esas crisis en las que la mujer actúa mejor que no razona, se apresura a contestar a semejante pretensión. ¿Pero qué diablos te pasa?, pregunta el segundo Adonis, sin dejar de entregarse al primero. No veo por qué ha de decepcionarte nada de esto. No nos molestes, amigo mío, acomódate aquí, que puedes, como bien puedes ver, hay sitio para los dos. Dobrese, que no puede contener su risa ante la sangre fría de su amante, comprendió que lo mejor era seguir su consejo y no se hizo de rogar, y parece que los tres ganaron con ello. I així potser avui acabarem sense potser haver explicat tot el que volíem explicar.
Sí, s'ha quedat moltes coses sense dir. No ens podia abarcar tot el que vos queríem abarcar.
Això passa sempre.
Sí.
Bé, estimats oients, avui ens acomiadem i us esperem el proper dijous a 5 a 6 de la tarda a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Us parla Salvador Barrau. Fins dijous. ¶¶